I després de salvar la princesa i coneixedor de que si la reunia totes podria demanar qualsevol desig, Sant Jordi es quedà amb les boles del drac.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
150.000. Aquest és el nombre de visitants que ha registrat el 24è Saló del Manga de Barcelona. La xifra parla per si sola. Els interessats en el manga, l'anime i la cultura japonesa en general no paren de créixer i, de fet, els assistents del certamen també ho han fet, també han incrementat en 2.000 respecte a l'any passat, tot i comptar amb un dia menys. El Quimèric d'avui el dedicarem única i exclusivament a fer-vos una crònica del Saló. Retrem homenatge a Isao Takahata. Assistirem a una masterclass amb el mestre Masaki Sato. Coneixerem l'evolució dels 100 anys del manga, farem turisme otaku, parlarem de denominacions demogràfiques a tenir en compte a l'hora de comprar còmics i coneixerem també les últimes novetats editorials. Què més voleu? Nosaltres, que feu el mateix viatge iniciàtic per la cultura japonesa que hem pogut fer nosaltres a través dels experts, ponents i assistents del Saló del Manga de Barcelona. Comencem aquest especial, el novè quimèric d'aquesta tercera temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Especial quimèric.
Doncs ja ha acabat la 24a edició del Saló del Manga de Barcelona, aquest saló que s'ha fet els primers dies de novembre, de l'1 al 4 a Fira Barcelona, i una de les sorpreses que hem trobat ja a la tancada del saló és la xifra d'assistents. Crec que no se l'esperaven ni els mateixos organitzadors.
No, és una molt bona xifra, parlem de 150.000, com hem dit, 2.000 més, però amb un dia menys. L'any passat va durar 5 dies, aquest any durarà 4, i l'any que ve també durarà 4. Ja tenim les dates pel pròxim.
Ja tenim les dates i són 4 dies també.
Sí, del 31 d'octubre al 3 de novembre.
Per tant, hem d'intentar arribar als 150.000 també.
O superar-los.
O seguir superant, no? De fet, l'organització va dir i es mostrar optimista pel fet de que el Saló comencés en un dia festiu, que era l'1 de novembre.
Sí.
Però tot i això, l'1 de novembre tampoc és que hi hagués una gran afluència de públic. Sí que hi havia gent, però no era com un dissabte.
El cert és que l'afluència de públic era, valga la redundància, molt fluida. Perquè els dissabtes i els diumenges, i en general, mai va haver-hi aquella aglomeració que tancaven als pavellons. No s'ha donat el cas. I tenim més gent i tenim els mateixos metres quadrats.
De nou, suposem que pel fet del canvi de normativa que impedeix sortir i tornar a entrar, la gent s'ho pensa més a l'hora que ha d'anar, no? Perquè diu, mira, no estaré tot el dia aquí, què m'interessa més aquesta franja horària, i el públic es va repartint més.
Sí, per una banda és aquest petit problema. També té l'avantatge de que, com que tenen controlat l'accés de la gent, normalment a partir de les 5 de la tarda tornen a obrir taquilles amb la nova assistència que pogués haver-hi.
I encara seguien venint entrades.
I venien entrades.
I hi havia gent fent cua per comprar-les.
Sí, jo conec d'un que va fer 6 hores de cua fins que sortís l'entrada d'un altre cop.
6 hores.
Sí, no, jo no ho faria, però...
I menys amb el temps que ha fet aquest cap de setmana,
no,
eh?
No, i això que estic millor que l'últim programa de veu, ja ho podeu sentir.
Sí.
Però, bueno, el dijous jo no tenia veu. Hi ha gent, parla, ja està.
És una pena que els oients no puguin veure la samarreta que portes avui, que precisament és la del Saló del Manga de Barcelona, d'aquesta edició.
Per el que tinc entès, porto totes comprades des de que les fan, o sigui, des d'aquesta edició.
Ah, doncs mira.
Perquè abans no hi feien xapes. Les vaig veure, estaven bé de preu, la veritat.
Has encetat una tradició.
Sí.
Vas veure gaire gent amb la samarreta per això o no?
No. Alguna gent sí.
L'any que ve començarem a veure, potser.
Bé. Sí, esperem que sí.
Parlem una mica dels espais, perquè aquest any mantenien el mateix espai que l'any anterior, eren 75.000 metres quadrats, repartits en 5 palaus, i amb la plaça Univers, que la plaça Univers sí que la vam veure molt plena, perquè hi havia un escenari gran, que és on es feien les actuacions, i també hi havia taules i cadires i les food trucks a banda i banda.
Sí, era un dels llocs per menjar. A més, aquest any l'escenari, a la plaça Univers, incorporava teles, una tele a darrere d'on hi ha el control de so i el lloc per periodismes i càmeres. Amb la qual la gent que estava a les taules menjant o més enrere podia continuar veient el que hi havia a l'escenari.
Hi havia molta més gent quedant-se a menjar, en lloc de menjar ràpid i seguir, doncs gent que es passava l'estona.
Sí.
Perquè, clar, podien veure el que es feia.
Normalment el punt de la plaça Univers, al costat de l'estàtua, especialment, és un punt de trobada i les taules estan al costat de l'estàtua.
Ben fet. Ja saben el que es fan els de l'organització. Que, per cert, també han augmentat els expositors aquest any, un 9%. Tu ho vas notar o què?
Jo el que vaig notar era una molt millor distribució, i amb els expositors que vam poder parlar, tots estaven d'acord. En aquest cas, si féssim com una espècie de mapa sobre la distribució d'expositors, estants i això, al mig trobaríem els fanzines i els autors.
Mm-hmm.
Amb la qual cosa, quan anaves d'una de les editorials grans a les tendes de merchandising, a passades per la zona dels fanzines.
Mm-hmm.
I això diuen que ells ho van notar molt.
Ho veien positiu, vas poder parlar amb ells.
Sí, vam parlar amb ells, per motius logístics i de temps del programa no els podem portar tots.
No, clar, només faltaria. I és difícil fer un especial amb tot el que us hem d'explicar avui, però bé.
I coses que ens hem hagut de deixar, per desgràcia, o... Sí, per desgràcia, no hi ha més.
També a part del que són els expositors, hi havia tota aquesta nova zona de cultura japonesa... Hi havia doncs, tallers, per exemple, d'escriptura, que vam poder fer alguna imatge que tenim a l'Instagram i al Facebook del programa. Curiosa, no?, de la gent molt interessada fent aquestes lletres japoneses que tenen el seu què, són complicades.
I també hi havia tallers de cuina japonesa, i també dic que aquest any també s'ha ampliat més cap a la banda del K-pop i bueno, la cultura coreana i d'aquesta banda, que amb altres salons, dic, ho podíem trobar-ho, però amb el saló del manga encara no. I que tenien un mini stage on podien fer on hi havia karaoke i coses d'aquestes que no hi havia abans.
Van veure algunes figures japoneses per allà, que eren conegudes, o almenys ho semblaven per la manera en què eren vestides, per l'estil, no? També de dir, soc una diva, no?, en el meu país.
Sí, realment, i amb motiu, perquè, a veure, hi havia inclús un passió de moda especial fet per aquesta gent, que, bueno, això és més visual, trobareu imatges si ho busqueu, però, bueno, allà... Bueno, ja us feu una idea.
Sí.
Diguem-ho així, perquè és difícil d'explicar-ho.
Podeu veure algunes de les imatges que ha anat fent l'Alfons aquests 4 dies, que les hem penjat a les nostres xarxes socials.
Sí, encara, perquè he resultat fent 1.200 fotos, o sigui...
Que encara estem seleccionant,
sí.
Què us sembla si anem a entrar una mica en el que és la xitxa, el tema, les coses que hem après en aquest saló? Perquè, sincerament, marxes d'aquest saló, si tens dues opcions... Fer una mica el turista, de comprar, de fer voltes, de fer fotografies, no? com fas tu al fons. O també fer una mica més d'erudit i dir, vaig a aprendre tot el que pugui. I avui és el que portem una mica aquí, les coses que hem après, que ens han sorprès i que ens han marcat. I comencem per una que era precisament un dels eixos temàtics del saló, que era l'homenatge a Isao Takahata, animador, productor i guionista de molts dels mangas que han arribat a casa nostra, com per exemple el meu veí Totoro. L'homenatge que se li ha fet a Takahata, nascut el 29 d'octubre de l'any 1935, va ser perquè va morir aquest mes d'abril passat arran d'un càncer de pulmó. Ja tenia una edat l'home, però tot i això doncs, la mort no és benvinguda pels seguidors de la seva obra, perquè va ser molt prolífic i, com ara veurem, ha deixat títols que tots ens han marcat algun moment de la nostra vida. I segur que marcarà generacions posteriors, també.
Sí, perquè les generacions noves coneixen aquests títols, tot i que allà els enganxa, inclús de grans als pares.
Clar, per exemple, Totoro ara fa 30 anys.
Sí.
Ni que déu-n'hi-do, és un clàssic modern, no? De fet, Takahata va ser molt conegut per ser un dels fundadors de Studio Ghibli, que va crear juntament amb Hayao Miyazaki i Yoshifuri... A veure si ho dic bé, eh? Yoshifumi Kondo, és que sempre li diuen Kondo,
bravo,
i ara el nom de pila és una mica complicat. Però bé, sí que vam conèixer una mica quina era la història, la trajectòria de Takahata abans de fer l'Estudio Ghibli, perquè déu-n'hi-do, eh? Estem parlant que vam fundar l'Estudio Ghibli quan ell tenia 50 anys. Per tant, aquest home ha fet moltes coses abans de fer aquest estudi. Vam poder conèixer una mica millor la figura de Takahata gràcies a una xerrada d'Eduard Terrades, de CineAsia, i el primer que vam poder saber és que era més un animador, més que un animador, era un artesà.
Más que un directivo del estudio, que también lo era, era un artesano del estudio Ghibli, como lo era también Miyazaki, ¿no? Y antes que director, yo siempre lo considero que era un narrador de primer orden, ¿eh? Es decir, era un cuentacuentos, ¿no? Todas sus películas te da la sensación que te las está él mismo en narración en off, que esto lo veremos, que forma parte de su estilo, te está contando la película, ¿no? Con lo cual, yo más que un director lo encontraría, pues eso, un cuentacuentos de los de toda la vida, ¿no?
Aquesta definició de Takahata podríem dir que és vàlida després de conèixer tota la seva trajectòria, però els seus inicis van ser una miqueta diferents. Bé, els inicis sempre s'aprenen coses noves. I una de les seves primeres animacions va ser una mena d'homenatge a Tarzan japonès. el van poder veure, en blanc i negre, i un ritme així encara com sincopat, no era fluid com sí que podia ser en aquell moment les animacions que feia Disney.
Sí, Disney tenia més pressupost. Clar. Això quan parlem dels 100 anys d'animació ja surt.
Ja hi tornarem a parlar, sí. No? Va ser una època d'aprenentatge per Takahata en què fins i tot va tenir alguna polèmica, com per exemple la de la pel·lícula Les aventures de Holz, el príncipe del sol, de l'any 1968.
La pel·lícula s'havia envolta en una polèmica absurda al malinterpretar-se l'evolució de la trama com un film marxista, que jo a vegades me pregunto, ¿y qué?, aunque fuera un film marxista, ¿no? En realidad lo que explicaba esta película, o mejor dicho, estaba ambientada en el norte de Europa, en la Edad de Hierro concretamente, en los pasajes nórdicos, y basándose en una leyenda escandinava, el film retrataba el sentimiento de colectividad de un pequeño poblado que se ve amenazado por una fuerza invisible. Y como un muchacho que vive aislado de la civilización, pues se convierte un poco en el héroe de todo este colectivo, de este grupo, ¿no? Supongo que este argumento, no sé por qué, pues muchos interpretaron que era como una especie de alegoría al comunismo de Lenin o alguna cosa por el estilo.
Estem parlant de l'any 68, l'any després, el 69, estava animant una sèrie costumbrista còmica. Té gràcia vista des del punt de vista europeu, perquè, clar, és molt japonesa, realment, tots els rols, i potser segurament no ens faria ni gràcia aquí si la veiéssim.
De vegades passa això, allà, quan parlem dels 100 anys d'anime, veurem que hi ha coses que tenen un gran èxit a Japó i que segurament tenen una gran qualitat que no han arribat aquí.
Que és difícil que aquí entenguem, no?
Exacte, perquè cada cultura té les seves arrels.
Poc després d'estar treballant en aquesta sèrie costumbrista, va entrar a treballar a l'empresa Apro, on precisament va conèixer els que després serien els seus socis. Allà hi va fer una de les seves obres conegudes dels seus inicis, que era Panda Go Panda.
No és el Seat Panda.
No. És una animació d'uns ossos panda. No té més, eh? És així, bastant divertida, bastant japonesa també. Això sí que ho tenia Takahata. I més tard, l'any 1975, la seva sort canviaria.
Tazuyo Pictures, antes de ser absorbida por la Nippon Animation, pues, los ficha... Y les ofrecen a los tres un contrato, bueno, yo diría que rechazable, ¿no? Que fue formar parte de su plantilla estable. Esto era muy importante porque los animadores en Japón en esa época se sindicaban cuando entraban en un estudio de animación, ¿no? Lo que pasaba es que muchas veces, cuando terminaban el contrato en un equipo de producción muy concreto, solían ser despedidos, ¿no? Con lo cual era importante tener un contrato fijo dentro de una compañía de animación. Y ellos lo consiguieron muy rápidamente, ¿no?
I va ser allà, precisament, amb aquest contracte fix, on Takahata va fer dues de les sèries que més èxit tindrien i que van marcar la infantesa d'un parell de generacions. Per exemple, la meva, eh? Jo ara faré una confessió. He vist Heidi sencera unes 5 vegades.
Jo no, mai.
Jo sí, però és molt de nenes, també ho he de reconèixer.
Potser si de gran m'agradaria més.
Segurament, però és un dramón.
Ara, dir que de gran m'agradaria més Heidi també queda lleig, no?
No seguirem aprofundint en la qüestió. Com heu deduït per la sintonia, Heidi i també Marco van ser les dues sèries que feia Takahata en aquell moment i que, a més, curiosament, no m'havia plantejat mai, formaven part d'un programa contenidor que anava d'adaptacions d'històries europees. Sí. Agafaven novel·les d'Europa, com per exemple aquesta de Johanna Spyri de Heidi, i feien la seva adaptació japonesa.
Heidi tendría una respuesta de público en Japón muy positiva. Obviamente, sobra decir la respuesta que tuvo aquí en España cuando llegó a finales de los 70. Y eso fue sobre todo porque la novela de la escritora suiza Johanna Spyri había sido un hit a nivel mundial, ¿no? Y realmente la Nippon Animation encontró la gallina de los huevos de oro con Johanna Spyri, ¿no? Seguramente fue una de las series más solicitadas por todos los programadores a nivel mundial. Igual de apreciada y exitosa resultó Marco, que llegó dos años más tarde, en 1976.
Després d'aquests èxits, Takahata va voler emprendre algun projecte en solitari per descobrir-se a si mateix, podríem dir, i va fer Goshu el violoncel·lista l'any 82, i amb aquesta pel·lícula es va començar a diferenciar dels que serien els seus socis. Terrades apunta als seus trets diferencials.
muchas de sus películas daba por hecho muchas cosas. Tenías tú que ponerle atención porque en mitad de una trama saltaba a un espacio-tiempo distinto y daba por eludido algunos temas, ¿no? De hecho, el Takahata no era para nada amante de los clímax finales apuntillados ni intensos, sino que, bueno, era un poquito seguramente, no diré más monótona, pero sí que es verdad que tal vez los clímax estos finales los colocaba a la mitad de la película, porque él consideraba pues que si una película duraba 90 minutos era como subir una montaña, ¿no? Tú cuando entras en el cine necesitas adaptarte a esa película, a esa historia. Una vez has entrado en ella y estás imbuido de sus imágenes, pues llega un momento que estás en el cénit. Él prefería poner este cénit en la mitad de una película. Sus películas son muy fluidas, precisamente al utilizar tantas elipsis, y muy japonesas. Es decir, Takahata toca temas muy japoneses en sus películas, sobre todo las de nivel costumbrista, ¿no? Es este estilo peculiar el que lo hace pues diferenciarse de Miyazaki y que su cine sea fàcilment reconocible.
I ja l'any 85, el juny del 85, pocs dies després que naixés jo, els tres socis fundarien l'Estudio Ghibli. I entre les produccions més destacades amb Takahata al capdavant va ser La tumba de les luciérnagas, molt marcada per la seva experiència de petit durant la Segona Guerra Mundial. De fet, al fons és el que dèiem, que
sí,
Takahata tenia
aquella edat
quan va patar tot.
Sí, sí, quan va passar el que va passar.
I de fet ho va viure tan de prop que precisament aquesta adaptació que va fer d'aquesta petita novel·la doncs la va fer amb una sensibilitat que pràcticament se li atribueix més a ell el mèrit que a la novel·la.
Esa involución de roles, ¿no? El hecho de que los niños deban crecer muy rápidamente por la situación que les toca vivir, les toca madurar muy rápidamente, ¿no? En este caso, en un contexto bélico como fue la Segunda Guerra Mundial. La tumba de las luciérnagas, junto con La lista de Schindler y El pianista de Roman Polanski, está considerada una de las tres mejores películas antibelicistas de la historia del cine. En una lista que se hizo a nivel mundial a principios del año 2000, y de hecho es una interpretación que al propio Takahata no le gustaba, rehuía bastante de ella, porque bueno, era un hombre modesto y no pensaba que tenía este calado tan hondo, ¿no? Su relato de supervivencia en La tumba de las luciérnagas.
I en el mateix estudi es farien altres pel·lícules, com el que dèiem abans, El meu veí Totoro, Nausica, que sentim de fons la seva banda sonora, o el viaje de Chihiro, que també va ser molt conegut aquí. I
a mi m'encanta El viaje de Chihiro.
No he tingut el plaer de veure-la.
Pues quan la vegis tindràs el plaer.
Potser perquè m'ha agafat ja una mica gran.
És igual, no importa. Mi mare també l'ha vista i és més gran que tu.
No, clar, no en tens d'edat, però clar, a cada generació li toca el que li toca, no? Hi haurà
sí.
La generació dels millennials.
Però siguem sincers, l'animació no només ha de ser perquè criatures.
No, i molt menys amb els temes que tracten. Una altra de les grans pel·lícules, segons Terrades de Cineàsia, és Pompoko.
Creo que es para aplaudirle, ¿no? Porque la película no se hace en ningún momento pesada, es muy fluida, es divertida, hay momentos para todos, hay momentos serios, hay momentos más cómicos, hay momentos de reflexión personal y todo pues está muy bien integrado con una animación que realmente es hoy en día, yo creo que supera con creces a muchos de los animes que hoy en día pues están llegando a las pantallas y que, bueno, la gente los considera lo mejor del momento, ¿no? Que lo son, pero que yo creo que nunca podrán superar a Pompoko ni tampoco a La tumba de las luciérnagas, obviamente.
Amb tota aquesta informació ens vam poder fer completament la idea de la importància de la figura Takahata, però el Saló també en va reivindicar una altra, que és la d'Osamu Tezuka, conegut com el déu del manga. El Marc Bernabéu justificava així.
Pues Osamu Tezuka es la persona gracias a la cual estamos todos hoy aquí, gracias a la cual espero que más de 150.000 personas vayan a venir este año aquí. Él fue el gran impulsor, el que cambió el manga de algo, digamos, una cosa muy sencilla para niños y tal, a un tipo de arte mucho más dinámico, más evolucionado y que influenció a varias generaciones después de él. Dicho de otro modo, si del cómic americano digamos que el gran padre es Jack Kirby y del europeo es Hergé, el autor de Tintín, el del manga es Osamu Tezuka.
I deixant de banda Takahata i Tezuka, hi ha altres noms propis que han protagonitzat el Saló, en aquest cas presencialment, com és el de Masaki Sato.
Sí, l'home que estava allà, per qui no ho sàpiga, és un dels directors d'animació de Bola Drac, entre moltes altres obres, com el Slam Dunk també, i que va estar allà firmant sense parar matí i tarda.
O sigui, hi havia nascues eternes, no?
Sí, però l'home sempre amb bon humor i realment un professional excel·lent.
De fet, et van poder explicar una mica quin era l'ambient, no?
Sí, sí, a la mateixa Selectavision, el seu representant s'ho va parlar.
Hem portat el Masaki Sato per fer les firmes, la gent està boja per agafar les firmes, estem aquí agobiats perquè només hem pogut repartir un número limitat de firmes, tothom està dient que vol, però bueno, tothom no pot tindre, esperem més nosaltres que ells, ja et dic ara, perquè podem per nosaltres mateixos i per ells.
Un fart de plorar ja dijous, perquè
sí.
Quan encara no hi era Masaki Sato, la gent ja havia agafat torn perquè li firmessin.
Però va ser una anècdota que ens va passar, que està fora de micro. Van vendre uns de Palma de Mallorca amb un nen que, amb una cadira de rodes, i el Masaki Sato es va esperar que fessin les firmes i es va quedar més temps per fer-li una firma a ell.
Ah, doncs mira.
Va anar, o sigui, ell havia seguretat fent-los fora tots, inclús el Masaki Sato, i ell va voler fer la firma.
Home, de fet, no sé, no el conec personalment, però per poc ego que tinguis, ha de ser molt agraït veure que tens tants fans en un país que no és el teu, que està tan lluny i que et valoren, no?, d'aquesta manera, fins al punt de plorar.
Sí, sí, és això.
Pels que no els van poder rebre firma, sí que el van poder veure en una masterclass.
Sí, això va ser un gran plaer, que va començar la masterclass amb la següent indicació.
Goku no he kakimashou.
Doncs això, va dir que començarien dibuixant un Goku simple, com ho heu pogut sentir tots.
Sí, clar, tots sabem japonès, jo només he entès Goku. I clar...
Hem de dir que hi havia l'intèrpret al costat i per això ens enteràvem tots, bàsicament.
I vam poder aprendre nosaltres a dibuixar el Goku simple o no?
Sí,
o només vam poder veure com el Masaki Sako s'ha fet...
No, va repartir entre tothom llapis i papers perquè la gent anés seguint les seves indicacions. Ara, ell dibuixava molt, 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 però molt ràpid.
Home, clar, això és la seva professió.
Sí, sí, però era algo
impressionant. Pensa que han de fer milers de dibuixos per fer una animació.
Ell tenia la càmera sobre l'escriptori i anava dibuixant, però a velocitat de tipus flash.
Ah, maco de veure, no?
Sí, i els més ràpids van tindre l'ocasió, els que van acabar amb cert temps, de poder ser corregits pel mateix mestre. La sessió sí va ser molt visual, ja és el que té, quan fas animació, però els assistents també vam tindre la sort de poder fer algunes preguntes.
Yo quería preguntarle cuál es el personaje que más le gusta dibujar de Dragon Ball.
Dragon Ball no naka de ichiban suki na kyara. Sono e o kaku no ni ma ichiban suki na kyara tte no wa donata desu ka? Dono kyara desu
ka?
Pu'er.
Muy curado.
Esto es mentira, evidentemente.
Tenshinhan.
Sí, sí, el personaje que le gusta más dibujar es Tenshinhan.
Yo quería preguntarle, al contrario, ¿cuál es el personaje que menos le gusta dibujar? ¿Con qué más le cueste?
Ichiban kakizurai. Ichiban kakizurai, kyara tte dare desu ka?
Pu'er.
Uso desu. Esto es mentira. Dare.
Inai.
Bueno, no hay ningún personaje que no le cueste.
Tengo entendido que Bulma es el personaje de anime que más ha cambiado de look, incluyendo peinado y ropa. ¿Esto ha sido una complicación o era mejor que no cambiara tanto?
Bulma, Seike.
Seike.
Bulma, Seike, Jimmy Dawson.
Sí, ella hizo la cirugía plástica. Ima sono kotae ni natte nai to omu desu kedo. No te ha respondido, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Es que yo le he dicho lo mismo, ¿eh? Le he dicho, o sea, no le has contestado la pregunta. Bueno, es que depende de la persona que dibuja Bulma, eso, o sea, cambia, ¿no? Y por eso hay tantos cambios de looks.
¿Qué personaje de Dragon Ball dibujó primero?
Otoko Okami.
¿Hombre lobo? ¿Puede ser? ¿Sí? Sí, es el primer personaje que dibujó.
Sí, pero Jackie Chun, ¿cómo se?
O igual puede ser Jackie Chun.
I també van fer-li altres preguntes, no?
Sí, perquè ell també va ser el director d'animació i d'art de Slam Dunk.
¿Qué personaje le gusta más dibujar de Slam Dunk? Ah, ¿y cuál es el que le cuesta más de dibujar de Slam Dunk?
Hòstia, dos preguntes en una, no? あの、Slam Dunk で、あの、書きやすいキャラと、書きづらいキャラ。
書きづらいキャラ、書きやすいキャラと書きづらいキャラ、Slam Dunk で。
はい。
何だと思います？
¿Qué personajes te parece? ¿Cuál dirías que sea más fácil de dibujar? Mitsui, el que es más fácil. ¿Y el que cuesta más?
Sekai, Mitsui.
El Mitsui es el que no le cuesta. ¿De qué es Inuga?
¿Qué es Inuga?
Y el resto no le cuesta nada. O sea, el que le cuesta es a Mitsui.
Yo considero que Takehiko Inoue es uno de los autores quizás más pulcros en su trabajo. ¿Cómo se siente al trabajar con él? ¿Tenía libertad en el diseño? ¿Si le daba libertad? ¿Si podía moverse un poco? Porque considero
respecto que a
al diseño de los personajes, ¿no? Con respecto a Inoue.
Sí, desde que tenía la aprobación de la primera propuesta de los personajes, del diseño de los personajes, entonces Inoue pues ha confiado plenamente en su capacidad, ¿no? Y tenía total libertad.
Sí, hay una información dando la vuelta por las redes de que él trabajó en Initial D. Si eso es cierto, ¿en qué temporada?
Final.
Sí, Initial D, 2, 5 y final.
Va ser una classe molt amena, no?
Sí, molt amena, molt divertida, ens vam fer un tip de riure tots, i és un gran mestre.
Un gran mestre, però la història del manga en té molts. Hem parlat d'aquests tres mestres, però n'hi ha moltíssims, perquè ara mateix doncs, el manga fa 100 anys que està implantat i tu vas poder saber una mica més d'història, no? Vas poder fer una mica d'aprenentatge ràpid, no?
Sí, el senyor Manu Guerrero ens va explicar, va fer un repàs sobre els 100 anys d'animació japonès, o sigui, anime, i com va ser que té aquesta nomenclatura.
¿De dónde viene la palabra anime? La palabra anime tiene su origen en el país del sol naciente, por supuesto, proviene de la pronunciación de las tres primeras sílabas de la palabra inglesa animation. Animation. Se cree que surgió tras la ocupación americana después de la Segunda Guerra Mundial y se extendió en las décadas de los 60 y 70 hasta imponerse finalmente en los 80, que es como nos ha llegado a nosotros hasta ahora.
Però sembla que aquesta no va ser la paraula original.
No, va passar per diferents noms.
En un principio, la animación en los años 30 en Japón tomaba el nombre de Senga, que su traducción literal sería dibujo. En los años 40 tomaba el nombre, una serie de animación tomaba el nombre de Doga, su traducción literal animación. Ya en los años 50, 60 y hasta los 70 tenemos que las películas de animación tomaban el nombre de manga eiga, que son literalmente película de manga, que durante muchos años en España ha sido popularizada esta palabra, como bien sabéis, ¿no? Las películas manga, sobre todo por la llegada de Manga Films a nuestro país, cuando empezó a editar muchas películas. En los años 60, Teribi Manga, porque el manga tomaba en los años 60 mucha presencia en la televisión japonesa, fue el primer boom, ¿de acuerdo?, de la animación japonesa en televisión. Teribi Manga, manga televisado. Y aquí tenéis ya en los años 80, como os he explicado aquí arriba, y hasta la actualidad, la palabra anime es la que ha perdurado y por la que todos conocemos pues los dibujos animados que más nos gustan, que vienen de Japón.
I aquest any, en 100 anys, en un centenari, s'han pogut fer moltes coses i algunes passen a la història, no tant per la seva qualitat, sinó...
També per la qualitat, però també per la seva longevitat.
Van fer una mena de rànquing, no?
Un rànquing de les sèries més longeves d'anime.
las series de anime más longevas, la que más episodios tiene, la que más capítulos se han producido. En la posición número 10, Naruto, con 720, sin contar Boruto, con 720 episodios desde el año 2002 hasta el año 2017, que se acabó la producción. En la posición número 9 tendríamos a One Piece, Detective Conan, con 864 episodios, Detective Conan, del año 1996 hasta la actualidad. En la posición número 7 tenemos Crayon Shin-chan, del año 1992 hasta la actualidad. En el puesto 6 tenemos Chibi Maruko-chan. Seguro que todos conocéis mucho a Chibi Maruko-chan, pero no a la pobre no ha llegado todavía a España. Se ha quedado siempre ahí, ¿no?, como la gran referente. Si Shin-chan funcionó, si Doraemon funcionó, si funcionaron otras series que eran muy costumbristas hace una década en televisión, ¿por qué no iba a funcionar Chibi Maruko-chan? Pero nadie le dio la oportunidad y no llegó a España. En el puesto número 5 tenemos Anpan Man. Anpan Man es una serie que se vieron los primeros 26 episodios en España, en Antena 3, en el año 92, 93, si no me equivoco. La daban por las mañanas temprano y era una serie que era una delicia para los niños. Era genial. No sé si conocéis la historia de Anpan Man. Son unos panes, creo que hay un carepan, un melón pan. Él es un pan, o sea, pan de comer. Pues, por ejemplo, lo que hacen estos personajes creados de pan, hay un personaje que es un pan de molde también, por ejemplo, luchar contra bacterias que pudren el pan. ¿Y qué hace Anpan Man para curar a un amigo pan que le ha atacado una bacteria? Pues le da un trozo de sí mismo para que se lo coma. Es un poco caníbal la serie, en ese sentido, pero está bastante chula. Tenemos 1488 episodios para Manga Nippon Mukashi Banashi. La verdad es que es una serie muy local. Si hablábamos de que Chibi Maruko-chan es muy local, esta lo es aún más. Del año 1995, ya cerrada en el año 1995. Pero, como podéis ver, ninguna de las series anteriores todavía se ha acercado a estos 1488 episodios, por lo que no pierden posición todavía. Con 1787 episodios tenemos Doraemon, del año 79 al 2005. Con 2013 episodios tenemos Nintama Rantaro, del 93 y sigue. En la 1 tenemos 2405 episodios y sigue de Sazae-san, que esta serie también pues se ha valorado muchas veces en las mesas de los directivos y de los programadores de la televisión en España para ser emitida, pero pues nunca ha llegado porque la han considerado seguramente que es muy local. Es de una familia japonesa, las aventuras de una ama de casa, con su marido, sus hijos, su familia. Es una serie muy divertida, pero bueno, es muy japonesa, la verdad.
A veure, hi ha dues coses que vull comentar de tot això que ens estava explicant el Manu Guerrero. Un, aquesta sèrie del pa...
No, ja vull veure.
A veure, on hem de firmar per veure-la? Perquè, clar, això de les bactèries que podreixen el pa, vull dir...
Sí,
jo ho he vist cada dia en el meu armari, no cal veure una sèrie, però, que si ho animen millor, no?
Sí, més divertit, però sí, l'hem de veure, hem de demanar a l'internet que ho recuperi.
I l'altre comentari... Doraemon, any 79?
Sí, si no m'erro, va tindre un peron pel mig, però porta molts, molts anys. Però molts. Molts.
No, clar, és que clar, estem parlant que no havíem ni nascut nosaltres.
No, jo tampoc.
No, a tu et faltava un any per néixer,
sí,
encara.
Sí, faltava poc.
I el que també vam descobrir són les característiques de l'anime. Que
sí.
Podríem dir que qualsevol de nosaltres, fins i tot no sabent absolutament res, podem distingir un anime japonès de qualsevol altra animació del món.
Sí, té bastantes característiques, aquí destaquem algunes. La més típica i més coneguda, els ulls grans.
Los ojos grandes aumentan la expresividad de los personajes, lo que hemos comentado antes y que como todo el mundo sabe, si alguien no lo sabe se vuelve a repetir, pues Osamu Tezuka, el gran padre del manga, inspirado en estos dibujos de Walt Disney, hizo esos ojos grandes a sus personajes como Tetsuo Naton, y eso lo imitó después toda la industria de los mangakas en Japón y de los animadores más tarde, ¿no? Ahora veremos un ejemplo de Betty Boop también, en el cual también tiene unos ojos muy grandes y con una gran expresión. Solamente dibujándole las pestañas, la Betty Boop tiene una expresión brutal.
Doncs mira que això dels ulls grans sempre ho havia associat amb els japonesos, jo.
Pues ho va inventar el senyor Disney. Carai. Resulta que t'estalvies feina perquè a través dels ulls pots expressar millor les animacions. Vull dir, l'has saltat l'ànim.
Home, evidentment, sí. Aquells ulls plorosos així, la cara mirant-te típica japonesa, en l'imaginari col·lectiu, doncs està molt,
sí, sí,
molt instaurada, no?
Tenim i ho han explotat molt, això dels ulls.
Però també hi ha altres característiques.
Sí, sobretot actualment ens trobem amb el tema dels pentinats i cabells.
Los personajes pueden tener el pelo de color rubio o amarillo y eso indica que es un personaje con una personalidad animada, optimista o atenta. Esto empezó como un juego en Japón entre animadores, cuando un manga se tenía que animar y ya era en color y se tenía que decidir el color del pelo de los personajes, aparte de que el mangaka original hubiera hecho algún dibujo en color para que se pudiera aplicar, muchas veces los animadores pues ponían el color de pelo que les parecía que tenía que ser ese personaje. Y lo que comenzó como un juego en el cual, cuando yo le pongo a un personaje un color de pelo, quiere decir que tiene estas características, se ha extendido hasta esta época. Entonces, para las rubias tenemos estas características. Para las que tienen el pelo azul, normalmente son inteligentes, tranquilas y fiables. Tenemos el color morado también, que pueden ser arrogantes, creativas o tristes. Tenemos el color anaranjado de pelo, pelirrojo, en los que son personajes que normalmente son muy juveniles, muy felices o muy seguras. Las que tienen el pelo negro siempre son o misteriosas o malvadas o muy elegantes. Las que tienen el pelo pelirrojo, rojo, no anaranjado como el otro, perdón, son muy energéticas, muy apasionadas muy enfadadas en el caso de Ranma, cuando era chica, claro. Tenemos las que tienen el pelo rosa, que son normalmente sensibles, emocionales o muy sexuales. Tenemos las que tienen el pelo verde, que son normalmente equilibradas, envidiosas y celosas. Como podéis ver, todas estas características de los colores de pelos, que empezó como un juego, actualmente se sigue aplicando.
I també una altra cosa que diferencia clarament el manga, l'anime, perdó, d'altres animacions, o que li donen caràcter japonès, no?
Sí, allò de que on diu algú una tonteria i tots cauen de costat, que allà veiem a la vida del pingüí.
El Zuko o el Facefall. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuando los personajes, algún personaje dice algo que es una tontería y el otro se cae? Hace el pom. ¿No? ¿Os habéis preguntado dónde viene o por qué es una característica del anime? Pues esta característica del anime nace del Zuko o del Facefall. El Zuko o el Facefall es un recurso humorístico que tiene su origen en el flip take, que es esto, estas viñetas que veis aquí, con los que se solían rematar muchos cómics americanos de principios del siglo XX. El flip take siempre eran normalmente tres viñetas o viñetas muy cortas o cinco, en el cual veis una serie de personajes haciendo un diálogo y cuando el diálogo acaba, veis aquí todo el público ha hecho ¡pum! ¿No? Se han caído todos, ¿no? Por la broma divertida. Entonces, esto se traduce, es un comentario, una broma que falla estrepitosamente. En Japón dicen que has resbalado, ¿no? Cuando haces esto dices, has resbalado, que es un suberu, por lo que el zuko representa un resbalón.
I precisament amb aquests 100 anys d'animació el que s'ha creat és el fenomen fan i el fenomen doncs de merchandising, no? Hi ha merchandising de totes les sèries i el que és el col·leccionisme de figures és un dels temes que més ha mobilitzat, no? a la gent.
Sí, em permet que el Saló del Manga és un expositor enorme de figures on la gent pot trobar figures exclusives.
Després en parlarem
del tema de figures,
però el que sí que ha portat tot això, el que deia merchandising, figures, el fenomen fan, és el turisme otaku, que és anar al Japó només per veure les fricades vàries o espais o museus relacionats amb tot el que és el manga i l'anime. Això és curiós, ha anat molt a l'alça, cada cop hi ha més gent que va al Japó només per això, i a través del Marc Bernabé vam poder conèixer una mica dels punts que val la pena visitar. Ens en va dir molts, els té recollits en un llibre que sortirà a la venda el pròxim 16 de novembre, però n'hem recollit una petita selecció perquè ens puguem fer la idea coses curioses. I la primera parada és el punt de trobada de friquis de Tòquio, que és el barri d'Akihabara.
calles y calles y calles. Estas las calles traseras de Akihabara son las que más me gustan a mí, porque son las más auténticas, ¿no? La calle principal pues tiene las grandes tiendas, las grandes cadenas de electrodomésticos y de electrónica, pero en las calles pequeñitas es donde se concentra el sabor más auténtico. Incluso, por ejemplo, hay una tienda solo de teclados, solo venden teclados. Pues tienes todos los teclados disponibles en el mercado japonés, que no son pocos, los tienes ahí expuestos.
I després també podríem anar al Museu Internacional del Manga, que està situat a Kyoto.
Podemos empaparnos de la cultura manga. Es un centro muy importante, no solo de exposición, sino también de disfrute. Tenemos un montón de librerías, de estanterías por todo el museo. Podemos tomar los tomos que queramos y salir, por ejemplo, hay un patio con hierba artificial. Si hace buen tiempo, nos tumbamos ahí a tomar el sol leyendo el manga que nos dé la gana. Y también es un centro de investigación, que esto no es tan conocido. Tienen un sótano repleto de publicaciones manga de todas las épocas y una serie de oficinas y despachos para que estudiosos académicos puedan estar trabajando en la investigación del cómic japonés.
I si no, si som uns nostàlgics del Doraemon, sempre podem anar al museu del seu creador, el Fujiko F. Fujio. Es troba a Kawasaki.
Es un museo muy nuevo, hace apenas 4 o 5 años que se inauguró y es muy bonito. Lo que pasa que cuando he ido yo he pensado que este museo no está pensado para el público infantil que está disfrutando de Doraemon ahora, sino que está pensado más para el público nostálgico. Es muy, muy enfocado al público adulto, creo yo. Aún así, también hay zonas que los niños pueden disfrutar.
Ens va dir un punt, molts punts d'interessos més, però
un
no sé,
tu
hi aniries al fons?
Home, si tingués pasta i temps, sí que aniria. A més, la història en si del Japó ja val la pena visitar-la.
Clar, però precisament estem relacionant Japó directament amb les fricades, que potser és la cosa que sorprèn més, no?
Sí, però és la regió cultural.
Està clar que els nostres pares no ho faran, però nosaltres encara hi som a temps de fer-ho. Però al Saló del Manga també hi ha hagut moments pel debat i un d'ells era sobre si les indicacions demogràfiques, és a dir, aquelles etiquetes que els hi posen als còmics, com per exemple si són shonen, shoujo, seinen o josei, són o no necessaris.
Bueno, quan sapiguem què volen dir...
A mi no m'ho preguntis, solo soy una chica. No, és bàsicament d'edat, no? Em sembla que són shonen és per nens de fins a 11-12 anys, shoujo per adolescents, i aquests de seinen i josei, o com es pronunciï, són nois i noies. O sigui, si és el típic manga romàntic o és el típic de lluita, death note i tot això. Bé, el debat al que van participar el Carlos Subero, el Javier Alba i el Pedro Cat, moderats per l'Oriol Estrada, començava parlant de com van arribar aquestes etiquetes aquí i com afectaven el públic d'aquí que no té aquest bagatge japonès, per dir-ho així.
Sí que nos llega promesa y nos llega con pam, shoujo, ¿no? Y bueno, manga romántico, no sé qué, con una estética tal y cual, ¿no? Ahí ya marcaron muchísimo el tema. Pasa que después ya la carrera del shoujo... Fue como fue en los 90, se sentaba un precedente importante, ¿no? Y no sé hasta qué punto, pues como decíamos antes, esto es algo que marcó al público, ¿no? Es decir, a mí fue como, ¿un shoujo? ¿Qué coño es un shoujo?
O sea, y luego todos fueron clónicos y entonces consiguió muy mala fama el género porque eran lo mismo y la gente se cansó de leer lo mismo.
Yo creo que también lo que estás diciendo de esos productos clónicos, ¿no? Un poco tal. Al principio se pensaba que el mercado... era mucho más limitado en cuanto al manga, por ejemplo. De comic book americano o de europeo se sabía que había un público, pero de manga no. Entonces, si una cosa funcionaba, ¿por qué cambiarla? Sacar más cosas del mismo estilo te aseguraba la firmeza de un público que al que le había gustado ese producto. Yo creo que ahora, con esta industria un poco más crecida y pasada una crisis importante y con posibilidades de crecimiento, hay editoriales que se aventuran. Creo que Milky Way es uno de los mejores exponentes y nosotros vamos haciendo nuestros pinitos, pero sin duda en el campo del manga Milky Way, de buscar esos otros productos o buscar esos que se salgan de lo establecido, se salgan de esa convención.
I quan entrem a debatre sobre si posar aquestes demografies japoneses aquí ajuda o no, tampoc sembla que estigui tan clar.
Claro, se invierte más dinero en sacar un shonen, porque se invierte más en esos autores, las revistas son más potentes y se invierte más en crear un producto que venda, no que sea shonen, que venda. Entonces, ¿vende más por ser shonen? ¿O por qué shonen vende más porque se ha invertido más en esa promoción o en esa producción de la obra?
Que fue primero el huevo, la verdad.
Claro, pero entonces lo que vendes es la obra al final, no que sea un shonen. ¿Vende más porque tiene la etiqueta shonen o vende más porque la obra es mejor?
Vols desempatar, Alfons?
Home, tenim en compte que el Bola de Drac és un shonen, pues, potser d'aquí hi ha algun motiu, però potser és una inèrcia, també.
Clar. Al final, el que ells arribaven a la conclusió, que després ho direm, és que aquí, de la manera que funcionem, la mentalitat que tenim, potser hauríem de parlar de gèneres i no tant de demografies.
Sí, per la forma que normalment distribuïm la literatura, tant escrita com visual, sí.
Però encara que sembli que no, les editorials estan començant a fugir d'això, d'aquestes etiquetes, demografies que venen del Japó, però sembla que les llibreries i les distribuïdores encara no estan per la labor.
Nos dijo que lo usáramos, por favor, en las hojas de distribución, fueron las distribuidoras y los libreros. Porque dijeron, vale, tenemos estos mangas vuestros, no sabemos qué son. Y les dije, son cómics, se leen. Y dijeron, no, pero ¿para qué público? Y yo, ¿quieres saber si es shonen, shoujo o lo que sea? Entonces sí que pusimos en cursiva en la hoja de distribución a la demografía a la que refería. Porque los libreros querían saber en qué estantería colocarlo.
De fet, s'ha arribat el cas que les editorials estan optant, fins i tot, atenció, per enganyar els llibreters perquè posin aquell còmic a on ells els interessa que el posin.
Que si ponen Life por 01 al lado de Jugando a las casitas, no es ese público al que va dirigido. Ese es el problema.
Ya, pero
si
estás...
yo digo al librero, no,
es porque Jugando a las casitas no vende tanto como el que quieres tú que ponga el tuyo al lado.
No, porque Jugando a las casitas es un título rosa y está edulcorado y Life por 01... no tiene absolutamente nada que ver. Pero como sacamos tanto cómic europeo y americano, creo que nuestro público no pregunta por las demografías, porque no, yo pregunta por género, no por demografía. Y como saben además en general que todo lo que sacamos es comedia, porque también eso nos define mucho, que todo es tal, al final no preguntan por la demografía, ¿no?
Amb demografia o no, el que està clar és que al Saló del Manga es podien comprar molts còmics i que hi havia moltes novetats editorials. Quatre de les editorials més importants del sector van poder donar-nos a conèixer, no?, quines eren els títols que apostaven de nou en aquest saló.
Exacte, el primer que vam parlar va ser amb el responsable de producció de Selectavision, en Pedro Vallespín.
Amb aquest saló del manga presentem les novetats que sortiran el mes que ve, que seran a Silent Boys, ReZero, a Slayers Revolution, també a Over the Wall, al Dragon Ball Super, el volum 5, per fi. I també presentem dues sessions especials de Your Name, una que serà el Digibook i una que serà la caixa DIN A4, que la caixa DIN A4 és limitadíssima. Jo aprofitaria per avisar a tothom que si la pot comprar, que la compri, quan és millor, perquè sense gota després no la tindran i ploraran, que porta una bossa de tela, el CD de banda sonora, la pel·lícula, el Blu-ray, els extras, llibres, postals DIN A4, el Digipack és una funda transparent. O sigui, és una meravella que aprofitin ja. A tota la gent que no hagi pogut vindre al saló i no hagi pogut disfrutar d'aquestes ofertes que tenim sempre al saló, que vingui, que passi per la web, a www.selecta-vision.com, que allà sempre podem trobar ofertes, perquè cada mes fem ofertes d'enfotiment d'històries. També el que hem presentat a aquest saló és la sèrie de Steins Gate, que sortirà el desembre, i també traurem a la venda la caixa especial d'Akira, la DIN A4, i la caixa metàl·lica d'Akira, que també sortirà el de sempre, i hem aprofitat per dir, va, ara que la gent ve al saló, pues mira, ja que han fet l'esforç de vindre, li adentem la venda.
I Ibrea també ens va presentar les seves novetats, en aquest cas va ser el seu editor, el David Rodríguez.
Una de les primeres novetats és Shin Mazinger Z, però per tot el món conegut Mazinger, vull dir, és una nova sèrie amb un dibuix molt potent, guionitzat per al creador original, i la veritat és que és una... bueno, una vuelta de tuerca, com diguem, de la sèrie, i és per tenir molt en compte. També traiem una que es diu Good Night World, que aquesta serà una de les... bueno, és una bona novetat per a la gent que li agrada tots els jocs online, aquests, els MMO, o és una família que no suporta, i bueno, juguen junts però sense saber que són ells mateixos, i la veritat que està bastant interessant. També tenim com a novetat Sekaichi Hatsukoi, que és la nova sèrie yaoi de l'autora de Junjo Romàntica, no cal presentar més, és una mica del mateix pal, vull dir, a tota la gent que li hagi agradat Junjo li agradarà. També traiem un clàssic, una nova edició de luxe amb pàgines a color de Love Hina, que ja s'havia publicat aquí per una altra editorial, Nosaltres la traiem en format de luxe, amb pàgines a color que a Japó ni tan sols han sortit, i bueno, és una bona manera de recuperar un dels clàssics més coneguts. I per últim tenim l'epíleg d'una sèrie que ens ha funcionat molt bé en tots aquests anys, que és Mirai Nikki. Porta una caixa contenedora per tota la sèrie i bueno, dona una mica d'informació de què ha passat als personatges en el lapse de temps des del final de la sèrie original.
I Planeta és una de les editorials que, com sempre, tant el Saló del Manga com el del Còmic ocupen una part important, no?, del que són els expositors.
Sí, Ignasi Estapé ens va atendre.
Primerament tenim el que és el 90 aniversari, diguem, d'Osamu Tezuka. Estem fent una recopilació de tota la seva obra i en aquest saló tenim dos novetats. El que va ser el primer shoujo, diguem, de la era manga, diguem, amb La princesa Caballero, i després el primer recopilatori de les històries d'Astro Boy. Més a més, tenim llicències, diguem, ja més relacionades també amb el món dels videojocs i de les light novels, diguem, de les novel·les de manga, com pot ser Re:Zero i Axel Wall. I tenim el que són les continuacions dels nostres hits, diguem, com pot ser el My Hero Academia i altres, diguem, llançaments, diguem, relacionats ja amb el món del manga. Per exemple, hem fet l'integral de Last Quarter, de Lai Azawa, de l'autora de Nana. Vale? És un producte que havíem tret fa molts anys, diguem, amb un format, diguem, tankobon, i eren tres tomos, i ara, doncs, bueno, hem decidit fer aquesta versió més integral, ja més similar, diguem, a altres productes que tenim d'aquests temps. Teniu també del Bonatge, hem tret dos publicacions que són paròdies de tot el que és la saga de la Nintendo, diguem, i de la Game Boy. Vale? El Bonatge el que fa és gags, diguem, sobre els jocs, diguem, que van ser més emblemàtics de l'era Nintendo i de l'era Game Boy.
I per últim vam conèixer les novetats de Norma Editorial.
Per part del seu director, Òscar Valiente.
El Saló del Manga hem portat moltíssimes novetats, però t'explicarem les més destacades. La primera és l'Eden's Zero, de Hiro Mashima, que és l'autor de Fairy Tail, i és un dels grans esdeveniments de manga d'aquest any al Japó. Acaba de sortir allà i bé, tenim la sort de poder presentar ja la traducció al castellà aquí al Saló del Manga. Tenim també el Sumo Sacerdote Imhotep, que és una producció de Square Enix, una de les editorials més importants del Japó, que també és un shonen que ha causat molta expectació. Tenim també en la part de divulgació un nou llibre de Marc Bernabé, que és un traductor molt conegut de manga, autor de la sèrie Japonès en Vinyetes, que és un curs per aprendre japonès i amb Japó. El que ha fet és escriure un llibre on ha volcat tota la seva passió pel manga, com a traductor, com a lector de manga, com a gourmet de la gastronomia japonesa. És un llibre de divulgació molt, molt interessant. També d'autors d'aquí tenim a la Laia López, que és una il·lustradora de Barcelona amb més d'un milió de seguidors a Instagram, i hem presentat Gleaming, que és un gran llibre d'il·lustracions, i també la tindrem aquí signant al Saló. Com a continuacions tenim també moltíssimes novetats relacionades amb Ataque a los Titanes, Black Clover, Akame ga Kill, Jonah, i bé, tots aquests grans èxits de manga que tenim al catàleg de Norma Editorial, que tenen continuació també present aquí al Saló del Manga.
I com dèiem abans, al voltant de tot el que és el manga, l'anime, doncs hi ha tot el fenomen fan i el fenomen de les figuretes, el col·leccionisme de figures. Hi ha gent, i en coneixem uns quants, que es gasten molts diners en figures de tot tipus, amb la caixa original de la figura no sé què, la figura que es pot moure per poder fer tot, sí, motion.
Hi ha d'articulades, hi ha d'articulades, hi ha de barates, hi ha de més cares, hi ha de més detallades, hi ha de menys detallades, hi ha de tot tipus. Però si voleu conèixer la creació d'una d'aquestes figures, les noies de l'empresa MRS estaven en una xerrada i ens van explicar com funciona aquest procés.
A partir de un primer diseño, un boceto en dos dimensiones, en nuestro caso digital, pues pasamos a la acción, ¿no? Pasamos a hacer un esculpido, en nuestro caso en Super Sculpey. Vamos modelando la pieza, vamos dándole forma,
y llega un punto en el que le enviamos fotografías de proceso a Van Breton y ellos nos mandan de vuelta feedback, nos dicen, oye, pues mira, así y tal, esto podríamos cambiarlo, nos dan una serie de comentarios que nosotras vamos siguiendo. A partir de ahí, cuando digamos ya la figura, después de varios meses de trabajo arduo, intenso, cuando ya te dan el ok, pues empieza el momento de reproducción, ¿no? Todo lo que es los modelos de silicona para sacar un máster en resina. A partir de ahí lo mandas a Japón, ¿sí? Y pasa una primera revisión de la licencia. El licensor ya te dice, oye, pues podríamos cambiar esto de nuevo, ¿no? Volvemos un poco atrás y ya empezamos a hacer los cambios hasta que de nuevo te dan el ok, foto de nuevo y nuevo ok. Y a partir de ahí ya solo vendría la fase de color, ¿no?
Les noies de l'empresa MRS, sentim per l'accent que són d'aquí,
sí.
Són andaluses, però vull dir, són de l'estat espanyol. Estem parlant de fer figures relacionades amb l'àmbit japonès, sí, a Espanya i tornar-les al Japó i després tornar-les aquí,
sí, sí,
o com funciona
empreses,
això?
O sigui, han fet un Vegeta, per exemple, han fet figures importants i estan utilitzant un sistema que utilitzen els artesans més importants del Japó, però normalment això es fa per ordinador i en 3D. Elles ho fan a mà i són més joves que nosaltres.
També és cert que, com que han de passar uns filtres, potser si ho fessin de manera industrial, el Japó no donaria l'okay, no?
No, perquè també es fan industrial amb ordinador, però aquestes estan competint ja al màxim nivell.
Clar.
O sigui, no estem parlant de res més.
I són de les cares.
Són de les cares, sí.
Després de tot el tema burocràcia, no? D'aranzels, de, sí, fronteres, de duanes...
Van estar com parlant mitja hora dels problemes de duaners, amb administració, retencions i
que
tot això.
Que aquí va
això.
Ser quan l'Alfons se va dormir directament, no?
No, no estava del tot dormit, però és que eren les 3, portàvem de 4 hores donant voltes pel saló, potser... no era la xerrada més interessant en aquell moment, però
fins que
vam començar a parlar de la pirateria i el problema que representa, un greu problema que representa les figures pirates, que van més enllà de la pèrdua de qualitat.
El hecho de comprar una figura pirata, ¿vale? No voy a criminalizar a nadie porque cada uno es libre de comprar lo que quiera, cuando quiera y como quiera, eso está clarísimo, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que es un problema muy grave para las compañías, ¿vale? No tan solo por la cadena que tenéis aquí delante para de producción, sino por un tema de que está relacionado con muchas veces con la mafia, ¿vale? Realmente ha habido muchos problemas de gente que le han llegado a cortar los brazos para conseguir un prototipo, ¿vale? Ellos lo que hacen es, literalmente, cuando te intentan llevar ese decomás hacia la fábrica, pues tener un montón de seguridad, porque muchas veces la mafia, literalmente, ha secuestrado a alguien, le han cortado la mano para no tener que abrir las manillas que llevaba puestas y... Luego han hecho eso y se han llevado el prototipo. O sea, hasta ese nivel mafioso llega el tema de las figuras falsas.
Estem parlant de morts per una figura.
Sí, sí, bueno, morts, un putats o...
What the fuck?
Sí, sí, o sigui, però milers, milions de diners, o sigui, d'euros, de dòlars.
Si tens un cèl·lula pirata a casa teva, pot ser que hagi matat més gent que el de la sèrie.
Potser sí, potser sí.
Home, està bé pensar en això perquè són coses que potser no pensem, no, en el nostre dia a dia.
I la pirateria és molt dolenta.
Doncs aquesta és la conclusió final. Ens agrada poder tancar el programa amb aquesta
sí,
conclusió,
sí,
perquè és com dir, a veure, sigueu bons, que encara que siguin japonesos i molts tallers siguin igual d'il·legals que la pirateria, no? Doncs,
Hi ha línies més barates de figures i són legals.
Exacte. Doncs bé, és el resum que us hem volgut fer d'aquest saló del manga. Creiem que bastant completet, el contingut. Hi havia moltes més qüestions a tractar, moltes més xerrades.
A patades.
Podríem fer 3 programes del saló del manga, però donem pel que donem i creiem que més o menys us heu pogut fer la idea de quines coses es poden aprendre en un saló, molt més enllà d'anar a comprar, molt més enllà d'anar a lluir cosplay, molt més enllà de passar una estona agradable, que també. Fins aquí l'especial quimèric del Saló del Manga amb totes aquestes informacions que us hem acostat a aquesta hora. Recordeu que tornem la setmana que ve amb més coses relacionades amb el fantàstic. Per exemple, us farem una prèvia de la segona CatCon, aquesta convenció del gènere fantàstic i de la ciència-ficció que es farà a Vilanova el 24-25 de novembre. També us farem prèvia del Fantasmoll, un festival de gènere fantàstic i de terror a Mollet del Vallès, també aquell mateix cap de setmana. Us farem crònica del que ha donat de si el fantàstic Granollers i parlarem de bandes sonores i concretament de la banda sonora d'Interestelar, un peliculón. Tornem la setmana que ve, recordeu que ens podeu escoltar a la xarxa, a Ràdio Sabadell, com no, i també a l'iVox. Adéu-siau!